Tantament es fons, m'apareix un miracle aquí, un miracle tenir amics, me fa molta il·lusió, i sobretot que s'erediti després de 50 anys altra vegada, te deixa molt la mà com a penyora. Per això estic tan i tan agraïda en els lectors i a les lectores.
Hem arribat així a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui vos convidam a recrear-vos en la polisèmia de coa o de cua. Les dues maneres d'escriure i pronunciar són correctes. Els animals mouen la coa quan estan contents o l'amaguen si tenen por. S'organitzen coes de persones davant una taquilla o separada de l'autobús, com també coes de cotxes per arribar a Solla, a una cala o a un far en temporada alta. Ens pentinam amb una coa i demanam desitjos a la coa d'un estel per no xerrar de les desenes d'expressions que se fan servir amb aquesta paraula. Avui descobrirem molt que no tot del que amaga rere aquesta paraula tan quotidiana, tan polièdrica i tan polisèmica. Em va mirar de cua d'ull, dissimuladament. Feia estona que érem tots dos a sa coa, esperant per agafar torn i que ens atenguessin ja d'una vegada per poder renovar els papers. Jo només patia per arribar d'hora a sa feina. M'havia pentinat aquest dematí amb una coa de cavall. Sa meva germana sempre me diu que me fa més alta i jo faig servir tots els recursos possibles per pareixer-ho. No sé si era sa coa ben pentinada, però me sentia bé aquell dia, satisfeta. Crec que se notava. Podríem dir que anava de coa dreta. Res del que passàs me faria partir en sa coa entre ses cames. Però de sobte una dona se va posar a cridar. Algú s'acabava de botar sa coa i això sí que no era admissible, de cap manera. I ja sabeu de l'efecte contagi. Cridadissa general i mòbils en marxa enregistrant el rebombori. Això té pinta de que no acaba aquí. Segur que durà coa. Acabant de fer un joc de paraules en la polisèmia de coa. Sé que no guanyaré cap premi literari, però en aquest programa ens engresca la polisèmia. I com que aquesta temporada hem ampliat el programa un dia més, emetem també els divendres de 10 a 11 del vespre, hem decidit regalar-vos una radionovel·la, que és una cosa que ens feia moltes ganes, feia molt de temps. El capítol 1 el vàrem estrenar divendres passat, dia 5, pel segon canal online IV3 Ràdio, així que si vos pareix el recuperarem avui a sa freqüència modulada. Demà divendres, dia 12, emetrem el segon capítol, també online, que sa FM, els companys d'esports, retransmeten el Palma Futsal Córdoba. Així que anirem penjant els capítols online a mesura que les emetem en el servei a la carta. Així, per escoltar-los, bastarà que les aneu posant en coa, un darrere l'altre. El primer sona així.
Capítol 1. La carta. Som la Núria Sastre i acabo de fer 33 anys. Som periodista freelance i visc a Palma. I fins fa una setmana, la meva major preocupació era decidir si havia d'acceptar l'encàrrec d'escriure sobre hotels rurals o sobre rutes gastronòmiques. Dimarts de matí vaig rebre una cridada del notari de Solla. El meu padrito meu havia mort una setmana abans, als 88 anys, i havia deixat testament. L'únic que m'havia llegat era una pila de cartes velles i un quadre petit que sempre havia penjat a la seva habitació. El quadre era curiós, una vista de Cabrera des de la mà, pintada amb uns colors molt vius. Sempre li havia demanat perquè tenia un quadre d'aquella illa tan petita, i ell sempre en responia amb un somriure.
Qual que dia ho entendràs, nina.
Però el que em va sorprendre de veritat va ser la primera carta de la Pila. Estava adreçada a mi, en la seva lletra tremolosa dels últims anys.
Núria, si estàs llegint això, és que ha arribat el moment. El que te vaig explicar de la meva joventut no era del tot cert. Perdona'm.
Vaig dubtar si continuar llegint. Tenia por del que podia dir-me, però la curiositat va por de més. Pareixia un assumpte per a l'equip de Font de Misteris d'IV3 Ràdio. Vaig seguir llegint.
Durant la guerra vaig fer qualque cosa de la que no estic orgullós, però tal vegada pot ajudar a les nostres illes. Hi ha qualque cosa amagada que els poderosos d'avui no voldrien que sortís a la llum.
Al final hi havia una mena de poema o endevinalla.
On els francesos varen plorar, davall de la pedra més gran, 7 passos cap al sol naixent. El primer acte de la veritat t'espera.
Vaig agafar el bolígraf i vaig començar a apuntar tots els detalls estranys d'aquella carta. Vaig remirar el quadre de Cabrera, on els francesos varen plorar. Recordava que durant les guerres napoleòniques, Cabrera havia estat una presó pels soldats francesos. Milers d'homes varen morir allà. Era un número que no coneixia.
Núria Sastre, som n'Antònia Vidal. Mira, som la veïnada del teu predí. Necessito parlar amb vostè urgentment.
Sí, digui'm.
No per telèfon. Miri, és que han vingut uns homes aquest de matí demanant per les coses d'en Tomeu. Homes que no eren del poble. Em sap greu dir-li-ho, però crec que van entrar a casa seva després que vostè se n'anés.
El com va començar a bategar més aviat. Homes que no eren del poble. Què volien de les coses del meu padrí?
Senyoreta, el seu predí me va dir una vegada que si li passava qualque cosa li digués a vostè aquesta frase. Si ella més petita guarda secret més gran. No sé què vol dir, però ell va insistir molt.
La comunicació es va tallar de sobte. Vaig intentar tornar a telefonar, però el telèfon sortia apagat. Vaig agafar el quadre, les cartes, i vaig baixar tot d'una cap al cotxe. Havia de sortir de casa meva immediatament. Aquelles paraules d'en Antoni em tenien preocupada. Homes que no eren del poble cercant les coses del meu padrí. Vaig arrencar el cotxe i vaig sortir del pàrquing. Al cap de pocs metres, vaig veure pel retrovisor un cotxe negre que em seguia. Cada vegada que jo girava, ell girava també. Conduint cap a la carretera de Solla, per anar a veure la veïnada del meu padrí, no podia treure'm del cap les paraules d'en Antònia. Si ja més petita, guarda't secret més gran. Cabrera. I el quadre que tenia al seient del copilot semblava mirar-me amb aquells colors tan vius. El meu padrí Tomeu sempre havia estat un home discret, treballador, que només xerrava del present. Però ara me n'adonava que potser havia viscut una vida paral·lela que jo mai havia sospitat. Vaig aturar una benzinera a mig camí de Sulla. Vaig obrir un altre pic la carta i vaig llegir la darrera línia, que abans no havia vist.
El primer pas és Cabrera. Després segueix les illes cap al nord. La veritat t'espera la darrera.
Acabeu d'escoltar el primer capítol d'Entre avui i demà, la novel·la, una producció de The Acorde Agency i IV3 Ràdio. Aina Serra és Núria Sastre, Maria Cerdà, la veïnada Antònia Vidal, Toni Camps, el padrí Tomeu. I divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem què troben a Núria quan decideix viatjar a Cabrera. I començarem a tenir detalls d'aquells homes misteriosos que cerquen el secret del padrí Tomeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else's.
Ara vos proposam pentinar-vos amb una coa de cavall, prendre una infusió de coa de cavall i també pentinar literalment la coa d'un cavall. Les tres coses, eh? Una res altra. Anem-hi, que diria Donald Trump.
Coa avui en dia ja per fer, pues, molt de tipus de coa. Des de la coa baixa, des de la coa mitja i des de la coa alta. El que és coa. Cadascuna té la seva manera de fer-ho. Una coa pareix fàcil i té les seves complicacions perquè te surti una coa ben feta.
És la Mari Mairata, que és perruquera, que és estilista. No hem tingut temps avui d'anar a veure-la a la perruqueria perquè ens fes una bona coa, però ens ha donat uns quants consells. El primer és que la coa baixa és la que està més de moda, però que tot depèn.
És que tot va junt. El que ens hem de posar en el que hem de dur, perquè una coa alta, precisament, si vas molt tapada de cap en el coll, és millor una coa alta, no una coa baixa, perquè així resaltes el que és la vestimenta, també. I una coa alta, com a peluquera, jo m'és més complicada que una coa baixa, perquè realment ja has de mirar tot el que s'entorn del cap, que no surti cap pèl, que estigui ben pentinada, ben polida. Amem. Això és una coa polida i ben feta. Després, hi ha les coes que també estan molt actuals, precisament una coa mal feta, que li dèiem una coa mal feta, que és amb aquell cabell xugat a lo loco, que li dèiem nosaltres, a l'aire, i allà treure el volum natural que té a la persona. I aquí ja no hi ha tanta complicació, precisament.
Ni tu pelo de flores, ni tus ojos de estrellas son suficientes.
I nosaltres el que volem és estar ben hermosos, per això hem demanat a la Mari Mairata on ens hem de fer la clenxa, i de on ens quedi millor.
Tant pot ser una clenxa mitja o una clenxa en el costat. Tot depèn de la facció de la cara, pues, millor en mig o millor en el costat. I després sempre és molt més elegant, ben pentinat, que sempre pots ajudar. El que jo sempre ajudo és amb un spray, amb un gel, amb algo que realment se vegi molt polida i faci aquella elegància.
És que una coa ben pentinada és ben elegant. Si teniu un esdeveniment, millor posar-vos en bones mans, com ses d'Anna Mari Mairata, si vos voleu fer una coa que vostra, teniu a mà ses eines.
La goma de ganxo és una goma que sempre va molt bé perquè no s'escapi. Després hi ha el que és ser com és aquesta transparent que a damunt li pot posar després algo de decoració, diguéssim, un coletero, un travesser, algo que tingui un poc més de decoració i, claro, i així el pots tapar. És que tot depèn per quan vulguis aquesta coa.
Segurament no li havíem fet mai a Mari Mairata una entrevista per la ràdio sobre coes, eh? Així que gràcies per la paciència, la didàctica i el bon humor. I ara, en la coa ben pentinada, farem una infusió de coa de cavall. Tenim una bona instructora, na Miglena, de Mallorca Tea House.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de...
les espines.
La cola de caballo es una planta muy interesante que está conocida de más de 400 millones de años. Su nombre científico es Equisetum arvense. Y es una planta que le gustan los suelos húmedos y se encuentra casi por todos los sitios en el mundo, en América, Europa, Asia. Lo interesante es el nombre común, cola de caballo. ¿Por qué? Por su aspecto, porque el tallo que tiene es hueco y articulado. Y parece a una cola de caballo que le da aire. De caballo más conocida como una planta muy diurética, lo que se usa en cálculos de renales, infecciones urinarias, reumatismo, osteoporosis, tendinitis, gotas. Todas estas enfermedades necesitan que salgan de forma muy rápida del cuerpo, porque son algunas inflamaciones, y en esto ayuda cola de caballo como con su propiedad diurético. También tiene propiedades remineralizadas. Es contra los todas las inflamaciones, y el pelvis también se puede inflamar, y hacer un baño de asiento ayuda a desinflamar el pelvis, a tranquilizarlo, a relajarlo, y por eso se recomienda también para baños de asientos. Y otra forma es hacer una infusión muy fuerte y simplemente con un trapo húmedo lavar o hacer una cataplasma, ¿no? Dejarlo bien húmedo, dejarlo 5 minutos, por ejemplo, para que pueda la piel absorber la planta y dar el efecto. Eso también viene porque la planta es muy recomendada para la piel, hacer cremas, también la podemos encontrar como ingrediente a los champúes. Si queremos hacer una infusión de una taza solo de 250-300 miligramos, es suficiente una cucharita del té bien llena, el agua hervida, y dejarla 10-15 minutos, diría yo, para reposar. Si queremos hacer un baño, por ejemplo, de asiento, en agua hervida poner dentro una buena cantidad de cola de caballo y hervirla 5 minutos más o menos, luego taparla, colar y usar. Lo que es muy recomendable siempre cuando estamos haciendo la infusión, que la hacemos tapada, e incluso haciendo la taza, dejarlo reposar 10-15 minutos, mejor que sea la taza que sea tapada, para que no se evaporan los aceites que tiene y los minerales que tiene.
Com diria Hipòcrates i com ens recorda Miglena, a qui podeu trobar a Mallorca Tea House a internet, el metge cura, només la natura sana.
Mejor prevenir que curar. Y si es muy recomendable de vez en cuando, 3-4 veces a la semana, tomar por lo menos una taza de cualquier tipo de planta medicinal.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és història.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El des... Postres en joc!
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Vaig desembarcar un dia a Menorca ja fa temps i vaig tenir l'alegria de trobar amics de cens. No penseu que faig la bona, jo vos dic bé el que sé. S'alegria va i torna i jo ara estic content.
Si I nosaltres també, Cris. Juan Nico, la paraula polisèmica d'aquest programa es coa i sa coa de cavall ens està donant tant de joc que encara no l'hem abandonada.
I lo bo diu encantant, una estrella sempre torna.
Joan Bosch, benvingut a IB3 Ràdio, com està?
Bé, gràcies.
Molt bé, avui xerram de coa. No sé si jo a vostè li dic coa, el primer que li ve en el cap és la coa del cavall.
Sí, normalment sí.
Perquè vostè ha estat pagès, no?, tota la vida.
Sí.
Ha estat vinculat també a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Ha estat cavallista a les festes, o cavaller. Cavaller o cavallista? Que ho he de dir bé.
Cavaller.
Cavaller, va.
Cavaller. Un diàmic xica.
Sí, sí, cavaller. I si no vaig errada, ara forma part de la directiva del Club Hípic de Ciutadella.
Sí, exacte. I, sí, que sí. Vaig deixar la finca o el lloc que dèiem aquí, l'exposició.
Sí.
I, clar, vaig comprar un estable en el Club Hípic.
Uh-huh. És a dir, sempre en cavalls a de vora.
Sí.
Sí,
sí, sí. 40 anys en cavalls.
I ara quin té, o quins té?
Ara en tinc un de vermell, raça Menorca.
I com se diu aquest cavall?
Rostoll, com que és vermell.
Sí, sí, sí. I Joan, anem a la paraula coa, com és... Mira, anem en Rostoll, com és la coa d'en Rostoll?
La solen dur fins quasi baix. La solen dur mullada normalment.
I com se cuida aquesta coa? Se pentina, se va rateant? Com se cuida d'aquests animals?
Se sol pentinar antes de qualcar o això. Se sol cepillar que no dugui porqueria o que no dugui res aferrat. I de tant en quant, quan han acabat, se sol rentar. Se l'han dutxat tot el cavall.
Sí.
I principalment també la cua.
Sí.
Que vagi neta, perquè com que és una cosa que que sol replegar bastanta porqueria.
Ja. I els cavalls se fan amb aigua i sabó normal i corrent, sí, pels animals,
sí. Se sol emprar un sabó més a posta o un sabó per de fiat. Tenen una pell un poc sensible, els cavalls, i et sol emprar més un sabó més neutre, diguem.
Clar, du moltes cures un cavall, s'ha de cuidar molt. Com se cuida aquest animal tan hermós i tan gros?
Sí. Bueno, molta cura, no? Sí. Hi ha unes coses que has de tenir en compte, perquè encara que sigui un cavall molt gros i sembla molt fort, no ho és, hi ha les vacunes i es desparasita-lo cada 6 mesos. I després l'alimentació. L'alimentació és anar un poc amb cuidado, de no donar-li massa pienso, perquè ell sembla entrar un poc petit i et sol provocar còlics.
I anem a pentinar la cua del cavall.
Sí.
Joan, perquè m'imagino que per Sant Joan que surten aquells cavalls que pareix que brillen, que són meravellosos. Sí. La pentinau, li feis una trunyella, li feis... Què li feis en aquesta cua?
Bueno, es fan ben anar tot el cavall, però la cua també s'hi presta bastanta atenció, la cua i els renclins. La ben pilla... N'hi ha qui posa per vèncer pillaró i no faci amb ulls un esprai. I després, quan ja ho tens aixut i ja ho tens ben net, ja passes a fer-li la cua, que consisteix a fer-li la trunyella.
I això ho feis vosaltres, els propietaris dels cavalls, o hi ha un perruquer de coes de cavall?
No, això ho feim, avui dia, en les festes, normalment ho feim cada propietari.
Sí, eh? Sí, sí.
Sí, no hi ha un que és.
No hi ha un especialista en trunyelles de cues de cavalls.
Encara no.
Encara no, però escolta, no. Podria donar, sí, eh? Que teniu moltes festes a Menorca, des que comença Sant Joan fins que acaba ara les festes de Gràcia.
Sí, bueno, encara no han acabat, a canvis que de les festes del toro i després unes altres festes petites.
Sí, o sigui que n'hi ha. I en aquesta trunyella li posau alguna cinta, alguna cosa que, no sé, que se vegi, o com ho feis?
En la trunyella fins baix, fa tota la cua, després se sol doblegar. Jo emprava unes calces de dona,
sí,
diguem, ara me'n donava unes de veus seues. Després se venen cinta, avui en dia n'hi ha que agafen cinta i només s'empren allò, hi ha una cinta posta, perquè no quedin els pols. I després ja posen flocs damunt.
Sí, sí, i així queda ben guarnit i ben polit, no?
Sí, exacte.
Molt bé,
sí.
Molt bé. I aquí tenim la manera de cuidar la cua del cavall que mos conta en Joan Bosch. Joan, anàvem tancant, però ja que l'he presentat com a directiu del Club Hípic de Ciutadella, facin 5 cèntims del Club Hípic de Ciutadella i qui pot gaudir-hi?
Està molt bé. Tenim 3 pistes per entrenar. Tenim una de coberta. Després tenim les rodadores per fer batre el cavall, 60 estables, unes cotxeries per guardar el capiol o guardiments. Tenim un pot de tot.
Molt bé, molt bé. I teniu escola, també, no? Hi ha escola municipal d'Hípica.
Sí, tenim l'escola municipal per fiats petits, de municipal.
Sí.
Amb cavalls d'escú, que tenim aposta per ells, amb professors titulats, com us fan les classes.
Molt bé.
Al capvespre.
S'afició no decau mai, Joan?
No.
I en Joan Bosch encara munta en Rostoll, o no?
Sí, munto i després tenc un capiol, també el trec a passatger.
I s'ha de tenir el cos fort per muntar cavall, vull dir, de bo està fort.
Sí. Sí, bueno, més de sols entreno, perquè col·locam qualque fiat, qualque tenc dues netes que van a l'escola municipal, i també qualque en tenen 11 i 9 anys.
Sí.
Vull que si dos un pot d'entreno i gust, està tot fet.
Molt bé, molt bé. I aquesta relació amb el cavall, que també és molt enriquidora, que sí?
Sí, és molt purint. Jo La veritat, fa 40 anys que entenc i no me canso.
Que bé, Joan. I avui que xerraven de cova, hem pensat en la cova dels cavalls i com mantenir-la neta i polida, i hem parlat amb en Joan Bosch, pagès, ha estat pagès molt d'anys i que ara forma part de la directiva del Club Hípic Ciutadella. Joan, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Gràcies i que tingui un bon dia.
A vostè.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Hi ha més coes no tan festives com les que hem tractat fins ara. Són les anomenades coes de safam. És una expressió dura, però que està carregada de significat i d'intenció. De vora que nostra, cada dia hi ha centenars de persones que han de fer coa per rebre un panet, una bossa de menjar, un poc de fruita. En aquest temps d'abundància hi ha coes silencioses d'homes i de dones de totes les edats i condicions, i persones que tenen aquestes coes de forma voluntària. Ai, què faríem si no tinguéssim associacions com Tardor? Associació, per cert, que cerca voluntaris, així que nosaltres, aprofitant avui aquesta paraula polisèmica, els hi hem volgut donar aquest espai de la ràdio pública. En Jordi Carulla és un d'aquests voluntaris. Ell és professor en el Col·legi Sant Francesc de Palma.
Mira, jo vaig conèixer l'associació Tardor a partir d'una altra gent que vaig veure que... amics que vaig veure que també hi anaven, i vaig dir que això, vaig veure que era una cosa necessària i important, ser membres d'un col·lectiu de voluntaris que poguessin ajudar a gent que ho necessita, no? Aleshores, resulta que per una d'aquestes ve un pla d'educació on integra una assignatura que se diu Cooperació i Serveis a la Comunitat, i a mi me fan responsable a la meva escola d'aquesta assignatura. I aleshores dic, bingo, aquí podem sembrar la llavor del voluntariat als alumnes i donar-los un poc més consciència de quina és la realitat que tenim a la nostra societat, no? Que per, de vegades veuen que la seva situació és un poc complicada, però és complicada i estan salvats. I tenen menjar, i tots tenen roba, i tots tenen una llar on viure. Els fan veure que no només hi ha gent pobra i en circumstàncies molt malmeses a Àfrica, a Àsia, a Latinoamèrica, sinó aquí, a casa, i ben a prop, no? I nosaltres aquí, en el Col·legi Sant Francesc, que estem aquí a Ciutat Antiga i tenim el menjador Tardor i de 10 minuts a peu, vàrem considerar que encaixava perfectament dins el nostre ideari, dins el perfil franciscà, no? És a dir, que el que hem de fer és estar a prop del que ho necessita d'alguna manera. I sense que hi hagi un caire religiós ni molt manco, sinó un caire de voluntari, de donar la mà, és el que estem fent, no? Nosaltres hi anem tots els dimecres, fins ara he estat anant tots els dimecres, a partir d'aquest curs faré dimecres i divendres. L'any passat eren 4 hores així setmanals, que hi anava amb alumnes, i aquest any seran 2 hores més 2. Ahir vaig amb un grupet d'alumnes, 5-6 alumnes, i aleshores feim les tasques que allà s'han de menester, que són les tasques de preparar menjar i empaquetar, o inclús seleccionar, perquè allà hi ha donacions de menjar, de bancs d'aliments o d'altres supermercats o això, i aleshores s'ha de fer una selecció, no? I s'han d'anar separant les fruites i s'han d'anar separant verdures, i després, bueno, ells fan de pinxe de cuina, i és tant pelar patates com preparar el que després l'endemà se cuinarà. Aquesta és una primera de les tasques que fem, i després, amb el següent torn, perquè cada vegada que hi vaig en 2 torns diferents als lots, fan el que és el servei de repartiment d'aliments. Aleshores estan més de cara en el públic, i estan allà ajudant a repartir i ajudant els responsables d'aquest repartiment, no? A deixar els paquets preparats, de lo que s'enduran. I, bueno, aquesta és la nostra implicació dins l'associació Tardor, no? És a dir, és una implicació que comença com una cosa particular que després se trasllada a mirar de sembrar llavor de voluntariat, no? I de prendre consciència social de les necessitats que tenim amb els nostres veïns. Els nostres alumnes són de primer i segon d'ESO. Aquest any seran només de segon d'ESO. Per dir-te que dels 90 alumnes que enguany fan segon, 30 han elegit aquesta optativa de fer voluntariat, no? No només anem allà i mos implicam, no?, posant-hi ses mans a fer feina i ajudar, sinó que després hi ha un treball de reflexió. Ells fan un canvi amb això i veuen que la societat té una sèrie de necessitats i que entre tots mos hem de banyar, no? Perquè allà on no arriben els serveis socials i que hi hagi, pues, una part de persones que puguin estar ajudant, no? El creixement personal és increïble amb això. És a dir, els pares constantment estan rebent cartes de pares que en algun moment les converses que tenen els seus fills amb ells i de diuen, ostres, aquest nen ha vist una escena d'un pare de família anant a cercar menjar i estant allà a Vall de Saigo, perquè, clar, també hi ha dies que plou i fan la cua de la fam de Vall de Saigo, no? I tot per poder aconseguir aquest menjar, aquests aliments per les seves famílies, no? Prenen molta més consciència de lo diversa que és la societat i després també prenen molta més consciència de lo afortunats que són. I això és una cosa que nosaltres no deixem de recordar-los, no? Alhora que si després, en el futur, se converteixen en, no dic persones com jo, ni molt manco, que ara molt millors, que poden dedicar una part del seu temps en el voluntariat, aleshores això ja és el millor que te trobes com a mestre, com a professor, quan trobes els alumnes que han crescut, s'han fet adults i t'expliquen el que estan fent, no? Allà, en aquest menjador de l'Associació Tardó, estan a carrer Reina Constança 10, en els Baixos. Aleshores, allà se pot fer de voluntaris 365 dies l'any, perquè 365 dies té l'any, 365 dies que hi va gent amb necessitats, no? I aleshores, com expliquem, no? Hi ha dos tipus de feina importants. Una que se fa de 9 a 12, diríem, que és quan se preparen els aliments, i l'altre que és de 12 a 3, que és quan servim. Què seria lo ideal? Seria que hi hagués gent que vengués un pic a la setmana, que pogués prendre el compromís de venir un pic a la setmana a qualsevol d'aquests dos torns. I això, idò, si aconseguim que puguin venir més voluntaris, idò, seria fantàstic, perquè més o manco som un grup d'uns 20, per a uns 20 adults que durant tota la setmana se reparteixen aquestes tasques. Si en pogués saber més, seria meravellós. Tardó té la gent, els transeunts, que poden ser entre 200, 250, 300 en un dia, però després Tardó té dues llars d'acollida amb gent que no té recursos i no té una llar, i en aquesta gent també se'ls hi prepara menjar. Aleshores, una cosa són la via dels transeunts, els que venen allà cada dia, estan a la cua de la fam, però també la cuina per tota aquesta gent que ja està amb una llar de tardor, no? Paguen una quota molt senzilleta. Al manco tenen ja unes necessitats bàsiques així més cobertes, no? També gràcies a tardor. I aquí, lo interessant d'això és pensar que no necessitem ser cuiners. És a dir, si ho pot fer un nin, ajudar a seleccionar fruites i verdures, ajudar a pelar patates, ajudar a posar ordre allà dins o netejar ses olles, perquè feina n'hi ha per qui en vulgui. Però si, a més, t'has dedicat en el món de sa cuina i de sa hostaleria, encara amb més motiu. I hi ha molta gent que sa temporada d'hivern i d'estar a l'atur, perquè són fixos discontinuos i això, i seria una gran oportunitat aconseguir també voluntaris d'aquest ram.
IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Una sargantana en el sol mira en direcció a l'aeroport, s'espanta dels turistes. Com una sargantana som jo, cercant-se en el meu cor, amb dosis de natura.
Vinga, anem a començar a baixar la barrera del programa, que en aquesta ràdio hi ha coa, ja toquen a la porta els companys. Gràcies de part de tot l'equip del programa, de Acordé Agency, la producció executiva. Un dia més en Lluís Fortes en el control tècnic, Pep Díaz, Apoloni Huguet, Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'IB3 Ràdio. I estem a punt de baixar barrera amb un home que ho sap tot dels insectes i d'altres animals.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Miquel Àngel Miranda, benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé. I vosaltres?
Molt bé. Gràcies per ser nosaltres, per ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Avui que hem triat la paraula polisèmica, coa. Tu sí que dic coa, que és el primer que te ven al cap.
D'ells, clar, jo que som zoòleg, me vendrien al cap molts animals que tenen cor, clar.
Sí, sí, sí. Clar, tu ets professor de l'àrea de zoologia de la universitat des de ja fa, des de l'any 95, catedràtic d'universitat, imparteixes...
Sí, molts anys. Molts anys.
Imparteixes assignatures de zoologia, parasitologia, ets una referència, direm amb animalons, com la mosca de la fruita...
Sí.
Els pugons, les formigues blanques, o sigui, les termites en castellà, els moscar tigres, becut vermell, la barroa de l'abella, mira, jo, a mi ja me pica tot, i només de dir-ho, tu dus bé tot això, Miquel Àngel?
Sí, ja fa molt d'anys, sí, la veritat és que sempre m'ho diu la gent, perquè fas feina amb aquests animalons que sempre fan... Qualcú ho ha de fer, no? Qualcú s'ha de dedicar a les plagues, en el vector de malalties, per precisament evitar aquesta acció que a vegades tenen. Però en el final tot tenen la seva funció, l'ecosistema, i a vegades és més culpa nostra que no d'ells.
És vera, jo no he tornat a matar cap aranya després d'una entrevista que te vaig fer. Si en veig alguna perquè me la deix, tranquil·leta, si no és massa perillosa, jo la deix. Però tots aquests insectes que has dit fan mal, però ara ho deies, mos ensenyen moltes coses de lo que mos envolta també, no?
Sí, això mateix. Vull dir, al final, tots aquests insectes que fa molt de milions d'anys que estan en el planeta tenen la seva funció dins l'ecosistema i moltes vegades quan se desbaraten és perquè, ja t'ho dic, qualque cosa no feim bé nosaltres.
S'arroba amb l'equilibri de les coses.
Això mateix.
I si anem a la coa, Miquel Àngel, els insectes tenen coa o només és cosa de vertebrats?
Ah, mira, és una qüestió molt curiosa, no havia pensat mai. Però sí, sí que la gent a vegades, per exemple, m'han dit, no, això, aquests grins, els grins que tenen com una coa, i altres insectes que tenen com una coa, que sol ser rígida, i moltes vegades la gent se pensa que això és un apèndix masculí, no? Que això és el mascle perquè té com aquesta prolongació. I és precisament el contrari, això són les femelles que solen dur el que seria un apèndix modificat per posar els ous, que se diu un ovipositor. I, per tant, a vegades se veu això, una espècie de filament o de coa que pot sortir de l'extrem dels insectes, però que no té res a veure amb la coa d'altres animals que potser tenim en ment. I, per exemple, tenim un molt famós que fins i tot li dona nom en el seu ordre, molt, molt famós, que tothom ha vist i segurament que molta gent ha matat, que seria un espècie de plata, no?
Cert,
que surten,
sí, sí.
Que surten a les zones humides, sí, les cases, sí, que se mengen el paper, sí. Això. Aquest és un ordre que se diu tisanuro. I tisanuro, si analitzem l'etimologia d'aquesta paraula, ve de tisanos i d'uro. Uro vol dir coa i tisanos vol dir flecos. I per això té aquest, com aquests flecos que surten a la part posterior de la coa. I, per tant, aquests tenen coa, també.
Aquests tenen coa.
Que tenen coa.
Val. I en aquests, sí, que fem, les deixem tranquils o les evitem, si les trobem?
En aquests, bé, aquests com que fan mal el paper i això, se poden convertir en una plaga. Ara, si en trobam un de forma esporàdica a la rotjola del nostre quarto de bany, tampoc mos hem de
posar estèrics. No mos hem d'assustar, val. Val, val. No. I aquí tenim aquests peixets de plata que sí que tenen coa. I la funció de la coa, si anem a, no sé si en el peixet, però en els vertebrats en general, quina és la funció de la coa?
I doncs, mira, en el peixet de plata precisament té una funció que pràcticament no estic fent memòria, però no se trobaria en els vertebrats. En el peixet de plata aquest és una funció sensorial, perquè quan el trobam, quan nosaltres encenem el llum, i l'hem trobat allà infraganti que estava fent una passejada.
Sí.
No té ulls així molt vistosos, potser té ulls petits, però s'orienta sobretot amb aquestes coses que té les antenes davant i les coses darreres, i amb el tacte se va caminant per tota la nostra casa sense necessitat d'encendre un llum. Això seria en quant als insectes. I en els vertebrats tenen moltes funcions. Per exemple, molt conegut el tema d'equilibri. Per exemple, molt de felins i monedes que fan servir per equilibrar les coses, un pot de contrapès. És famós aquest vídeo de felins com el guepardo que va corrent i corrent-sos i la coa fa com a de element d'equilibri. La comunicació, i això és la gent que té mascotes, ho té molt clar, no? La coa transmet si està content, si està trist, emprenyat.
Sí, sí.
La locomoció, perquè els peixos i rèptils molt d'ells se mouen en la coa, no? Rèptils que són aquàtics, per exemple. La defensa, que la coa també molt de rèptils, pot ser un òrgan defensiu també. Fins i tot n'hi ha rèptils també que emmagatzemen energia, greix i això a la coa. N'hi ha que fan servir de coa també per espantar les mosques, per tant, també un element de defensa.
Sí.
I el millor, més conegut dins el que seria el món dels primats, seria aquestes coes prensils, que són capaces d'enrodillar-se una branca i serveixen com si fos un altre braç o un altre pota, no? per moure-se en els arbres.
Dona joc, la coa en el món animal.
Sí, la coa, que és una cosa que és molt curiosa perquè nosaltres no en tenim. Bé, tenim un vestigi, que seria el coccis, que està format per si invertebres molt petites, però quan molt feim mal allà fa molt de mal, però que en aquesta cueta, que és el vestigi que va quedar de quan nosaltres com a primats teníem una cova fa molt de milions d'anys, que després ja va derivar en tot el que són els grans simis i nosaltres, que ja van perdre la coa, perquè ja el tipus de locomoció i el tipus d'hàbitat ja va canviar.
Fantàstic. Oients, ja veus per on mos pot dur una paraula, no mos basta una hora ni una entrevista, vull dir, és que cada vegada que estiram d'una paraula polisèmica se mos obri sa ment i sa imaginació. I
això sense ficar-nos en els personatges, perquè, vamos, de oients segur que el personatge més famós de dibuixos animats i de manga que té coa és en Son Goku.
Efectivament, mira, no ho havia pensat, però tens tota sa raó.
I després, a nivell europeu, tindríem el marsupilami. També és un personatge que és característic per la cua que té, que pot fer de tot amb aquesta cua, no?
I de
una
cua
que no, deu tenir com a 20 metres quan dibuixat per artistes belgues.
Fantàstic. I ja veus, ja veus. I Miquel Àngel, i després hi ha animals com la sargantana que perden la cua i després la regeneren. Nosaltres sabem que no és màgia. Posa i ciència. Com passa això?
Sí, això és molt curiós per la gent, però realment és un mecanisme de defensa que quan per exemple, hi tenim un exemple que és la tarantola mauritànica, que és el dragó, el famós dragó que tenim nosaltres moltes vegades dins les nostres cases, que s'alimenta d'insectes a prop de faroles, això, el que fa és, quan se sent en una situació de perill, hi ha una sèrie de músculs que fan com a estrenyen la cua i aquesta la perd, la cua se segueix movent, que això suposo que molta gent ho ha observat, i això fa que li dona un temps, uns segons, mentre el depredador dubta cap a on vaig, i la cua se mou molt, si va la cua, i el dragó ha salvat la vida.
Ha salvat la vida,
sí, i a partir d'aquí se fa tot un procés de regeneració que mai és igual a la cua original, perquè, per exemple, no se forma el teixit ossi, no se forma, sinó que sol ser més de tipus cartilaginós, però té una sèrie de cèl·lules que se diuen totipotents, que seria com la cèl·lula mare, i això permet que la cua se regeneri. Aquestes cèl·lules que estan allà, que estan indiferenciades, se comencen a diferenciar una altra vegada en la funció que tenen allà, que seria formar la cua. És una cosa ben curiosa, no? Com aquests animalons poden fer aquesta estratègia.
I tant, i tant, i tant. Que interessant parlar sempre amb Miquel Àngel Miranda, un home d'animalons, de bitxos, catedràtic d'universitat, i amb molta creativitat per altres bandes. Un home com tu, Miquel Àngel, abans d'anar a dormir, per la gent que mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, que fa?
Bé, primer me faig les dents netes, ben netes. No, mira, normalment jo faig dues coses normalment abans de dormir, que és o llegir o dibuixar. Però dibuixar així com una espècie de ioga mental, de en blanc, vull dir, res així que digui m'ha de sortir bé o una cosa... No, no, realment com un exercici mental de deixar la CPU, l'ordinador, una mica així relaxat i en blanc.
Sí.
I això són les dues coses que sol fer, res de l'altre món.
Que bo, que bo. I que fluya, com dirien els joves, que vaya fluyendo. Escolta, mos proposes una cançó per baixar la barrera del programa fins demà?
Ah, sí, molt bé. Idò, mira, jo te proposaria qualsevol cançó que fa temps que no l'escolt, però que sempre m'ha agradat molt, seria d'en Bob Marley. Jo crec que són cançons que sempre, això, quan te'n vas a dormir, com que tranquil·litzen molt, són cançons que donen molt bon rotllo.
I de mirar, agafarem llapis i paper, o pintures, posarem Bob Marley i m'anirem a dormir. Miquel Àngel Miranda, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a baixar barrera.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Stand up. But if you know what life is worth, you would look to yours on earth. And now you see it right. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up a fight. Sick and tired of the ism, schism, getting down to go to heaven in Jesus' name. No. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you couldn't fool all the people all the time. And now you see the light.